Connexió, els dilluns a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesan.
Lesaneros, formuleros, molt bon dia. Benvinguts a Fórmula Lesan, aquest programa produït pel Sergi San Pedro, el David García, la Delia Bernabé, l'Anna Bautista i la Clàudia Buil, copresentat pel gran Edu Mutante. Molt bon dia, Edu.
Hola, bon dia a tots.
Amb energia comencem, perquè ara es nota el fred, ara estem gastant molta energia, però si tenim la sort de, amb una sola trucada, al 900-850-000, contactar amb Factor Energia amb una sola trucada i sense cap mena de paperassa, ja estem estalviant el 12,5% a la factura de la llum i el 10% a la factura del gas. T'atenen per telèfon i sense paperassa, ja estem estalviant, insisteixo, trucant al 900-850-000, el 12,5% a la factura de la llum i el 10% a la factura del gas, una energia verda 100% compromesa amb el canvi climàtic. Tenim a Diego de Santiago, el nostre director comercial, l'ha enllestit, igual que el nostre tècnic Jordi Carretero. Molt bon dia, Jordi.
No estoy. Soy Coque. Si dejas tu número te pego un toque.
Te llamo más tarde.
Pues oye, Coque, enseguida vamos a hablar de algunas cositas que tenemos por ahí pendientes.
Sí,
serà de seguida. Però abans parlarem amb el RAC i amb Bernat Martínez perquè ens expliqui quin és l'estat del trànsit a aquesta hora. Bernat Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia, formuleros i lesaneros.
Bon dia.
Es nota el fred amb el tràfic? Evidentment, l'entrada de les escoles des de fa una setmana, sí, però el fred afecta en alguna cosa?
Bé, aquí és l'àrea metropolitana, el que és Corona Barcelona, no massa, perquè aquí no arriba a gelar la temperatura i les carreteres. Sí que és veritat que la part nord, és a dir, accessos a, doncs, a Girona, més a part nord, o a Andorra, Baqueira, sí que pot gelar la carretera i pot provocar, doncs, que s'hagi de tallar la calçada.
Afecta, tu creus, Bernat, que la calefacció del cotxe trigui tant a fer efecte? És a dir, evolucionem molt. Els cotxes es perfeccionen, però les calefaccions triguen a fer efecte. Encara que tinguis un cotxe modern, fins que no portes una estona, vas encongit, almenys a mi em passa dins el cotxe.
Jo, de fet, la poso just sortir a casa i estic tan apropet d'aquí del RAC que quan arribo encara no s'ha escalfat el cotxe.
Correcte.
Jo estic gelat i bueno...
Hem de fer alguna cosa, eh? La calefacció del cotxe s'ha d'inventar alguna cosa, un brasero portàtil, el que sigui, perquè faci efecte, perquè, i ho dic en sèrio, vull dir, jo conduint en fred sóc un perill, entre que vaig tremolant, vaig corbat, no sé.
Sí.
La calefacció ha de fer efecte abans. I ara, si parlem d'incidències a la xarxa viària, a hores d'ara tenim alguna cosa a dir?
Doncs bé, destacar que ja s'ha obert el carril tallat a la C-58 per un accident a Ripollet i que ara queden només retencions entre Montcada i Barberà en sentit nord i que es manté una mica densitat en sentit sud a l'alçada de Sant Quirze i també per accedir a Barcelona. D'altra banda, només destaquem retencions habituals a hores d'ara a l'A2 i a l'AB23 i també volem dir que millora la situació a les rondes i que només queden retencions en alguns trams, especialment a la ronda litoral, entre Sant Adrià i Ciutat Vella en sentit Llobregat i entre la zona franca i el port en sentit Besòs.
Escolta'm, hem vist que t'has canviat de cotxe, no, Bernat, a les xarxes?
Sí. Hi ha hagut un canvi, ho he dit també al meu preciat Golf, una abraçada aquí des d'aquí, que l'estic conduint ara mateix, perquè el vaig anar a vendre, i res, hem fet una transició, un cotxe més nou. Sempre fa paneta, d'això de deixar el cotxe, el primer cotxe i tal.
No, és que és una indirecta per l'Edu, ho dic perquè l'Edu té un cascajo ja, que no, ja toca... El tio no para de fer bolos per tot Espanya, i al final, clar...
Em podia haver agafat el Golf aquest...
Sí. Ah, pues sí, mira, si haguéssim parlat hauria pogut... Ja dic, anava superbé, jo...
Hoy hemos visto a Bernat por la diagonal. Ha marcado vuelta rápida, fantástico.
Perquè tu, Edu, vas amb la idea de tornar un segona mà.
Jo vaig amb la idea d'un renting al proper.
Ah, ben fet.
Sí, perquè si no...
Molt bé. Escolta, Bernat Martínez, l'altre dia vam estar l'Edu Mutante, el teu pare Andy i un servidor veient a Pablo Perea a l'Oncle Jack i un espectacle, eh?
Sí, em va dir que va estar superbé, a part que l'ambient a l'Oncle Jack és superxulo. Pablo Perea, hi ha una persona que veterana, no?, al món de la música, va fer un molt bon espectacle. Meu pare va tornar molt content a casa. I ja vaig veure que per les xarxes també us ho heu passat força bé tots.
Sí, tant. Escolta'm, Bernat, que tinguis un molt bon dia.
Igualment, una abraçada forta d'aquest dilluns.
Fins demà, Bernat.
Sí, adéu, que vagi bé.
Va estar bé el concert, Edu, sí. I va estar bé la prèvia i el post, també.
La prèvia, el post, el durant i tot.
Va ser divertit, va ser un dia divertit, sí.
Sí, a més, el Pablo Perea també, bueno, després vam sopar amb ell i... Molt bé, molt maco.
Avui, escolta'm, no ho sé, busqueu-me M'equivoqué de Pablo Perea, tenim tot el programa per buscar-ho, i després la posem una estoneta, perquè és que jo crec que és una de les millors cançons de l'última dècada, eh?
Sí.
I cantada en directe, posem els pèls de punta.
Vaig penjar una foto a l'Instagram i m'ha escrit molta gent, ostres, si ho arribo a saber, no em vaig assabentar... O sigui, hi ha molts fans de la Trampa i del Pablo.
Sí, clar, de l'època nostra, sí. Acércate y bésame, i aquestes cançons que cantava la Trampa.
Sí, a més, la gent se les sabia totes.
Escolta'm, avui us he preparat una bateria de coses, ha preparat l'Anna Bautista, una bateria de coses que quotidianament veiem, però que no sabem molt bé per què serveixen. Per exemple, moltes vegades quan comprem una peça de roba, aquesta porta amb l'etiqueta un paquetet amb un tros de tela del mateix color. Oi que tots hem pensat sempre que això és com una espècie de pedaç, per si ens fem un forat o qualsevol cosa per poder-ho cosir? Ho pensem, no?
Sí, tu
saps l'autèntica utilitat d'aquest trosset de tela?
No tinc idea. Estic esperant per escoltar l'àudio, perquè no ho estava llegint abans i
de fet, aquesta tela l'acostumem a guardar a un lloc i després no la trobem mai, però té una utilitat que segur que descobrireu ara. Atents.
¿Cuántas veces habrás comprado una prenda nueva y con ella ves que viene un trozo de tela de la misma y directamente piensas que es un parche por si alguna vez se te parte poder arreglar la prenda? Después de pensar eso, la metes en un cajón y nunca más recordarás dónde la pusiste. Sin embargo, el verdadero propósito es otro. La realidad es que ese trozo de tela sirve para que prueben los detergentes sobre él, para que de esta manera, si el producto que usas no es el adecuado, solo arruinarás ese trozo de tela y no la prenda completa.
¿Qué? ¿Cómo os heu quedat?
Ostres, no ho sabia. Jo això ho retallo i ho llenço.
Clar, no ho hauríeu dit mai. El que s'ha de fer és rentar primer aquest tros de tela, a veure si encongeix, si decoloreix, si funciona el detergent correctament, etcètera, etcètera. I així no t'arrisques amb el jersei o amb el pantaló.
Clar.
Té la tela seva lògica, sí.
Sí, vés aprenent, tu que ets l'home dels truquis, Sergi, aquestes cosetes estan molt bé. Ara que arriba el fred, moltes vegades haureu vist... En els gorros, que hi ha com les boletes aquelles, els famosos pompones, oi? I sempre haureu pensat que això és una figura decorativa, que se li va acudir a algun dissenyador i que l'ha col·locat així al gorro i ja està, oi que sí? Doncs no, nois.
No és?
No, el pompon va tenir una utilitat en el seu dia, quan es va crear. Atents.
A veure.
Originalmente, el pompón fue introducido en las gorras de los marineros franceses, ya que estos, cuando se movían en el espacio reducido de los barcos de guerra, se daban constantemente golpes en la cabeza, y por ello decidieron poner pompones en sus gorras para amortiguar esos golpes. Más tarde, el diseño fue adaptado como un accesorio de moda, y así es como los pompones terminaron en nuestros lindos gorritos.
¿Tienes tan lindo el gorrito?
Sí, claro, como un evangal hombre de cabeza grande,
sí.
Siempre he pensado...
Usted es cabeza de cartel.
Una gorra con un buen pompón para los golpes contra el fanquillo. Porque yo a veces con la libreta me levantaba y me daba golpes contra el fanquillo en el Camp Nou.
Bueno, el otro día Marcelino en Ipurúa jugando con el Valencia...
Sí, exacto.
Salió disparado del banquillo y como son de estos antiguos, bueno...
Se descalabra.
Sí, sí.
Però la utilitat del pompón és aquesta, realment, eh? O sigui, que està força bé.
Clar, i... perquè tots els cops van allà, a la coronilla.
Correcte. Doncs, doncs que sapigueu que teniu un pompón us pot ajudar a apaivagar els cops al cap. I hi ha un debat etern sobre com posar el paper de vàter al lavabo.
Sí.
Amb la tira per la part del davant o per la part del darrere.
Jo la poso pel darrere.
Jo pel davant.
Que és per agafar-ho millor, no?
Jo sempre pel davant, i de fet no me'n recordo del que deia el tall. Ara no sé si ho faig bé o malament. El millor és que ho escoltem i sortim de dubtes.
Pues vamos a escuchar el siguiente corte sobre el papel de váter.
Ara m'escolta el que diu aquest senyor del YouTube.
Colocar el papel higiénico. Existe un gran debate respecto a la forma de colocar el rollo del papel en el baño, ya que muchos lo hacen con la hoja hacia atrás y otros hacia adelante. Sin embargo, la forma más fácil es revisar la patente del rodillo de papel impresa el 22 de diciembre de 1891. En ella dice que la hoja debe ir hacia adelante, por lo que si en tu baño está al revés, estás haciendo las cosas mal.
Toma.
Es decir, ha d'anar al davant, ¿eh? No mai al darrere. Tu fas malament, Edu.
Sí, sí, sí.
I Sergi i jo ho fem bé.
Sí, però bé, jo no pensava que hi havia una manera correcta o incorrecta, no?
Sí, sí, sí. Hi ha una manera incorrecta. I l'Edu Mutante ho fa molt malament.
Sí, sí, ho faig al revés.
Ho fa fatal. Escolta, anem a notícies serioses relacionades amb casa nostra. Malauradament, han augmentat els robatoris amb força a domicilis en aquest any. Escoltem.
Entren encaputxats i amb llanternes. No perden ni un segon. Reginen calaixos i carpetes. Actuen amb els llums apagats, però quan els convé, els encenen. Ha passat a Matadepera. Els veïns han comptat 103 robatoris en un any.
És estar tot el dia pendent de si et saltarà l'alarma, que t'hauran destrossat.
Vienen a por dinero y a por joyas y se marchan rápidamente.
Això no és normal, el que està passant.
S'està convertint en bastant inaguantable.
En una reunió han plantejat contractar seguretat privada. Tenen la percepció que els robatoris han augmentat i els Mossos confirmen que aquesta percepció és real, un 10% en un any. Alguns són lladres sense experiència, d'altres bandes organitzades internacionals. Tots vigilen molt abans d'actuar.
Si el domicili està habitat o no, si té una sortida ràpida o no, si hi ha més veïns a prop o no.
Roben sobretot en urbanitzacions. Allà és més difícil que els Mossos els enxampin.
I facilita la possible fugida doncs, dels autors que han comès el delicte.
Per això, cada cop més els controlen des de l'aire. Un helicòpter coordina els Mossos que avancen per terra. Indica per on han d'anar. Fins i tot permet seguir els sospitosos o detectar el cotxe dels lladres fins que arriba el control policial. Dels 2.500 detinguts aquest any, 350 han acabat a la presó.
Té una proporció altíssima, eh?
Sí.
Com veieu?
Home, això parla de la bona tasca, no?, de la policia.
Sí, sí, de la policia sí, però després de la mala tasca dels jutjats.
Sí, bueno.
Perquè només 350 acaben a presó i m'agradaria saber quants dies, eh? Han dit, acaben a presó, però només estan 3 dies i després tornen a fer-ho.
Depèn del que s'emportin, no?, potser.
Os digo una cosa. Minguito, Coque y yo dejamos la caravana siempre abierta porque siempre tenemos la esperanza de que entre algún ladrón y se deje algo. Como no va a encontrar nada...
Bueno,
a lo mejor se olvidan algo y mira,
yo
y sacamos
tengo la
algo.
Esperanza que entren y encuentren algo y nos lo repartamos.
Exactamente, porque nosotros ya mira que buscamos dentro de la caravana y no encontramos nada de nada, ¿eh?
Pues yo he encontrado un euro en el sofá.
¿Qué dice?
En el cojín.
Pues lo que hay dentro del sofá, ¡hala!, seguro que es mío, ¿eh? Porque a mí se me caen las monedas siempre, que tengo los bolsillos llenos de agujeros.
Claro, usted cuando levanta el sofá se encuentra de todo, ¿no? Ahí.
Sí, no, això passa habitualment, eh?
Un magatzem.
Sobretot quan mires a sota dels coixins. Escolta, parlàvem de pisos i, evidentment, hem de parlar d'eurofinques. Mira esto, Coque i companyia. Singular piso en venta. No creo que lo puedan comprar ustedes, eh? No. Pero bueno, en fin. Passatge cert. Preserva el pasado. Fue objeto de una remodelación realizada en 1995. Es un amplio principal de planta noble de un edificio construido entre 1862 y 1874. Antigua colonia textil en Ciutat Vella, en Barcelona. Majestuoso principal de 349 metros cuadrados construidos con doble orientación a dos calles. Desde el vestíbulo accedemos al núcleo central de la vivienda ocupada por la biblioteca y un gran salón con diferentes ambientes y con grandes ventanales. Salida a balcón, cuatro dormitorios dobles, tres baños. Altura considerable, situada en el corazón del barri de Sant Pere, de Santa Caterina i la Ribera, tocando a la dreta de l'Eixample, fue cuna del pintor Josep Maria Sert i Badia, de 1874, uno de los descendientes de la saga Sert, de renombre internacional. Si estáis interesados en ver el piso, en ir a visitarlo, podéis llamar a Eurofincas, Eurofincas Punesa, o trucant al 93 476 49 69. El mateix, si voleu comprar o vendre qualsevol tipus d'habitatge o teniu un habitatge i el voleu posar a la venda. Doncs que sapigueu que Ramon Riera Torroba és president de FIAPSI, que és l'associació immobiliària més important d'Europa. Per tant, crec que us pot assessorar perfectament. 93 476 49 69 o eurofincas.es. Parlem ara d'un altre problema, els manters al metro de Barcelona. Heu estat darrerament per l'estació de Plaça Catalunya, per exemple?
Sí, jo vaig estar el dimarts, que vaig anar en tren al teatre, i va ser el mateix dia que els van desallotjar i estava... Es podia passar molt millor.
Però perquè aquí té un problema. Claro. Perquè tal com lo desaloja, vuelven a venir.
No, perquè havia Mossos por todos lados. Sí, no...
Hay Mossos por todas partes, pero a los tres minutos vuelve a estar lleno de bandas. Si el problema no son ellos. El problema es que tienes que ir sorteando las bandas para poder llegar al tren.
Claro, porque encima aquí... te sabe mal pisarles lo que tienen allí.
Aquí hace falta la policía con mano dura, por favor. Es que los policías de ahora son tan blanditos. Aquí nos ponemos pa' que rin. Cuco, Jesulín i jo, i arreglamos el problema en 3 minuts. No, no, escolteu, el problema no s'arregla en 3 minuts. El problema és que hem de fer... Evidentment, no pot estar l'estació de Plaça Catalunya plena de manters,
sí,
però tampoc els podem enviar a l'abisme. Vull dir, no estan robant, no estan atracant, estan intentant buscar la vida.
Sí, però que no hi hagin 200.
Clar.
Una mica de...
Però perquè no hi hagi 200, s'ha de trobar una solució. Vull dir, igual els serveis socials han d'actuar d'alguna manera perquè aquesta sí. gent pugui sobreviure. No ho sé, eh?
A mi m'ha passat de sortir del tren amb, no sé, amb 100 persones i anar allà entre la multitud i sense voler doncs, xafar, trepitjar una catifa amb bambes que tenien. I, però, clar, és que hi ha tants que a vegades no saps ni per on passar.
No, no, és que cada cop hi ha més. Cada cop hi ha més i més i més i més.
És que no et queda una altra. I jo vaig ser... Jo he sido testigo en verano que desalojaron a manteros y en menos de 30 minutos volvían a estar y más.
Claro, es que...
Es de igual.
Sí, sí.
No puedes hacer nada.
És el que està passant. Escoltem.
Volvemos hoy a la estación de la Plaza de Cataluña y otra vez nos encontramos con esto. Decenas de manteros vendiendo en el suelo. Ocupan buena parte de la estación. Parece un mercadillo.
Demasiados puestos.
Eso es su trabajo, que miren de solucionarlo de alguna manera. Ahora cada vez hay más.
En esta semana, dos redadas de los Mossos y la Guardia Urbana. Esta de ayer por la tarde. Pero cuando en superficie llegan los furgones, alguien les avisa y los recogen en segundos. Aquí les vemos ya con los sacos en la espalda. Así día tras día.
Se va la policía, otra vez los pobres vuelven a montar. No está bien.
Ellos saben que aquí, además de menos frío, es más complicado que les desalojen. Pero el peligro es enorme.
Vieron la policía, claro, recogieron y me dieron con todos los bolsos que un poco más y me tiran al suelo.
Si hubiera una emergencia y tuviéramos que salir corriendo.
Un juego del ratón y el gato peligroso en un intercambiador con miles de viajeros a diario.
Insistim, s'haurà de trobar alguna solució. Sí. I si parlem de creuers, Barcelona va tancar 2018 amb més de 3 milions de creueristes, una xifra de rècord.
Aquests creueristes van més carregats del que és habitual, però això té una explicació.
Hola, voy a hacer la primera vuelta al mundo de mi vida.
119 dies visitant 32 països. No tornaran a Barcelona fins al 5 de maig.
Jo m'he jubilat ara i doncs és una mica com ell ja estava jubilat, doncs com premi de jubilació a tots dos.
Per a mi lo més important que mos faça bon oratge.
És el primer creuer de volta al món d'MSC, la companyia que fa un any i mig va demanar construir una terminal a Barcelona, en aquest punt on ara s'està ampliant el moll adossat. Una de les seves competidores, Royal Caribbean, va presentar fa 6 mesos una altra sol·licitud per una terminal pròpia, en vol remodelar una de ja existent. L'interès de les grans companyies per augmentar la seva presència a Barcelona és conseqüència del seu bon posicionament en el mercat dels creuers. Amb més de 3 milions de passatgers el 2018, una xifra rècord, continua sent un any més el primer port d'Europa i del Mediterrani. Malgrat això, les noves terminals tenen l'oposició d'entitats veïnals i ecologistes contràries a la massificació turística i a la contaminació que provoquen els creuers.
Sí, Boris, però clar, els creueristes són molt importants per a una ciutat, perquè deixen molts diners. Acostuma a ser gent que passa unes hores a la ciutat comtal i que gasten uns quartos. El que passa és que, clar, si el diumenge els hi tanques les botigues...
Bueno, pero en el centro de Barcelona yo creo que tienen permiso, ¿no?, para abrir los domingos.
Sí, algunes botigues del centre sí, claro. Però hi ha molts llocs que diuen, escolta, si hi ha tants creueristes, ¿per què no podríem obrir el diumenge?
Claro, además Barcelona es como un puerto estratégico y es de los puertos que más cruceros tienen, con lo cual yo creo que tendría que ser una buena opción para potenciar el comercio en la ciudad.
Altra cosa és el que contamina, però que claro. Evidentment és una bona jugada econòmica per la ciutat, d'això no hi ha cap dubte.
No, por favor.
I atenció, anirem ara a la Xina. A la Xina, perquè el somni de molta gent consisteix en trencar coses quan estàs estressat i que no passi res. Doncs a Pequín hi ha una sala per alliberar les tensions. Escolteu.
Li Chao vive en Pequín y necesitaba desahogarse. Aquí encontró el sitio perfecto. Se trata de una sala de la ira llamada Aplasta y es, como su propio nombre indica, un cuarto repleto de cosas para destrozar.
Este sitio te ofrece el placer de romper cosas. Si tienes dinero, puedes romper lo que quieras.
La idea se le ocurrió a Jin Men y a un grupo de amigos hace 4 meses. Ella explica que quería ayudar a los ciudadanos de la capital a combatir la tensión del día a día, así que alquiló las instalaciones de una vieja fábrica y llegó a un acuerdo con tiendas de segunda mano que le suministran todo tipo de objetos.
Hemos llegado a ver a una mujer destrozando sus fotos de boda. Animamos a la gente a que traiga sus propias cosas para liberar su rabia, porque esto también es un buen lugar para decir adiós y empezar una nueva etapa.
Televisiones, teléfonos o relojes. Hasta 15.000 botellas acaban hechas añicos al mes entre estas 4 paredes. Entre martillos y bates de béisbol, el negocio va viento en popa. Cada cliente paga 20 euros para dar rienda suelta a su ira durante 30 minutos. Y el fruto de tanta furia, los residuos generados por esta peculiar terapia son reciclados a conciencia, quizá para acabar en una tercera vida libre de estrés.
Bueno, es que esto solo podía pasar en China.
En Pekín.
Fíjate, porque tú imagínate cuánto debe costar en China, porque ha dicho que son objetos de segunda mano.
Sí.
Pues te vas a los chinos de China, de segunda mano, y una tele te va a costar 1/2 euro.
Sí, 50 céntimos.
Pues aproximadamente, por eso lo pueden hacer.
Una tele y si la compra de según qué marca, igual está más barata.
No, pero es verdad, ¿eh? En unos chinos, cuatro, chinos de segunda mano.
Chinos de segunda mano.
Claro. Y luego se les ocurre montar esta tienda.
Sí,
pero
sí.
Durante mitja hora puedes destrozar-ho tot.
Sí.
Y pagas 20 euros.
Aquí a la ràdio podríem tenir una sala d'aquestes.
Sí, podríamos hacerlo aquí, ¿no?
Home, estaria muy bien. Yo creo que Jordi Carretero sería perillós, ¿eh? Una sala d'aquestes.
Sí, sí, sí. Y al David que estigués allà repartint.
Tu li treus l'entrepà a Jordi Carretero? I dóna-li una sala i un bat de béisbol. I veuràs tu com acaba la cosa.
Sí.
En fi, seguim a Fórmula Lesant. M'ha sortit un gall, oi?
Sí, però bueno.
Una mica.
No, és que és dilluns avui, no?
Arturo Valls hi passa sempre i mira on està.
Claro que sí, ahí estamos.
Ahí, ahí, Arturo.
Arturo.
Però ara no le toca a usted, le toca a Pedrerol.
La gallina.
Amb el seu... Ah, sí, no, Pedrerol, la seva editorial, l'estàvem esperant.
Música.
Sí.
Música? Vamos, venga, música. Venga,
venga, Pedrerol, que després no arriben els altres accionistes.
No, violines no. Venga, quita, quita eso, quita, fuera. Venga, vamos. No, música de entierro tampoco, venga.
Tira bol.
Editorial, venga.
Aquesta sí.
Venga, vamos. Centenares de pueblos en España están a la venta. El más barato ronda los 50.000 euros. Pero la inversión extranjera los está encareciendo. Un problema con aparente solución se está convirtiendo en una pena. Pueblos abandonados, pero que se encuentran en sitios preciosos, enclaves encantadores y muy suculentos para especuladores que han hecho que el rescate se encarezca entre un 5% y un 10%.
Así no, así no. No se puede hacer negocio con nuestro patrimonio. Aldeas de Galicia, pueblecitos de las sierras, villas en valles. Más de 3.000 pueblos y aldeas que esperan que alguien los rescate para no quedarse abandonados.
Doncs mira, és una alternativa que molta gent està aprofitant. Per 50.000 euros pots tenir pobles sencers, eh?
Hay pueblos que de 50.000 euros están pasando a 120.000.
Claro, porque hay gente que quiere hacer negocio.
Porque especulan. Y vienen de los Países Bajos y de Europa.
Sí, sí. Doncs el petó d'Àngel Llàcer. Aquí li donem el petó, Àngel.
Hoy el beso va para una pareja estadounidense de 23 y 26 años que iban a ser padres, pero que durante el embarazo detectaron que el feto tenía una anencefalia. Y esto es, pues, que al bebé le faltaban partes del cerebro. Los médicos les dijeron, pues, que había pocas posibilidades que el embarazo acabara bien. Pero los padres decidieron seguir adelante para poder dar a luz y que aprovecharan los órganos para donarlos y poder ayudar a otros bebés que los puedan necesitar. A día de hoy, pues, dos bebés han recibido las válvulas cardíacas y los pulmones de la pequeña Riley Arcadia, pues que, bueno, que dio a luz y que murió a los pocos días, pero que, pues bueno,
se intentó.
detalle magnífico, por eso, pues este beso de hoy, pues para esta pareja.
Molt bé, doncs estem completament d'acord. Acierta mal y pensarás en Risto Mejide. Queda de una cosa.
Sí, a ver, ¿qué pasa?
A mi Risto Mejide m'agrada en el Chester, m'agrada en aquest paper. Jo crec que ho fa molt bé. Ho va demostrar amb Jesús Vázquez, en una entrevista magnífica, parlant sense pèls a la llengua de l'època d'OTE, en la que Risto Mejide arriba a reconèixer a Jesús Vázquez que ell volia carregar-se el format, que ell per contracte havia de fer de jurat, però que no tenia cap ganes d'estar a OTE, i que realment el que ell volia era destrossar el programa i carregar-se el format d'Operación Triunfo.
Se me notava, no?
No, es nota que vostè no només fa d'entrevistador, sinó que a partir d'aquí, si vostè ja s'ha despullat, aconsegueix que ho faci absolutament el seu entrevistat.
Claro.
I en aquesta faceta crec que és formidable Risto Mejide. M'agrada molt.
De ahí que sea el mejor comunicador que hay en España.
Bé, és que ara ve la part contrària.
Perquè programita,
ara ve quan jo dic, dicho esto, y después del dicho esto, todos sabemos, Risto, que lo que viene no es bueno.
Sí.
Dicho esto,
me da igual.
El programita este que hace a la hora de zapeando, todo es mentira, es muy flojo. Es muy flojo. No hay nada que sorprenda. Y viniendo de usted, esperamos sorpresa. No hay chistes bien elaborados, guión demasiado hermético.
Es que no tenemos guión. Bueno, somos improvisadores.
Zapeando empezó fatal también. Zapeando empezó siendo un desastre y luego fue mejorando. Vamos a darle tiempo al formato, pero hay que darle una vuelta, ¿eh, Risto? ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, ya veremos.
Porque las audiencias tampoco están acompañando de momento, ¿eh? En fin, acierta mal y pensarás. En Risto Mejide.
Ahora, no os preocupéis porque enseguida, en semanas, levantamos ese programa, igual que hemos levantado este, que no escuchaba nadie y desde que salgo yo, pues...
Ah, eso sí. Bueno, a aquests minuts que surt vostè, la audiencia puja com l'escuma.
En fin, hoy hablo de qué hacer para trabajar en lo que te gusta. Como yo, que hago entrevistas, programas de sobremesa, anuncios, jurado, secciones aquí... En fin, que allá voy con estos consejillos. Lo primero de todo, para trabajar en lo que a uno le gusta, es hacer autorreflexión. O sea, una cosa es querer ser futbolista y otra cosa es que sepas darle una piedra con el pie. Uh-huh. Hay que ser realista. A lo mejor eres un tuercebotas, pero se te da mejor transmitir la táctica, analizar los partidos y elaborar una estrategia. A partir de ahí, pues buscar, por ejemplo, equipos pues que necesiten un entrenador. Llevado los trabajos ordinarios, pues lo mismo, saber dónde estamos y buscar esos puestos para los que uno se ve cualificado. También hay que formarse bien y actualizarse, como yo, pues que estoy continuamente reciclándome, presentador, entrevistas, lo que sea.
Claro,
lo que me haga falta.
Usted estaba en el mundo de la creatividad publicitaria y dijo, ay, pero yo soy
pues
un buen
jurado.
Presentador. ¿Eh? ¿Por qué no? No, però té raó en el sentit de que tots ens hem de conformar amb una posició al camp. A vegades no és la de davant de centre, sinó que és la d'entrenador o la d'utillero o la que sigui. Però tots tenim un lloc.
Exacto, però sempre relacionado con algo que te guste.
Mira, a mi lo que me gusta es imaginar mañana, día de mi aniversario, el demasiado corazón fresquito que ya tengo en la nevera que me voy a tomar mañana. O sea, una de las cosas por las que realmente tengo ganas de que llegue mi cumpleaños mañana, Edu, es por el demasiado corazón.
Sí, además estuvimos hablando el viernes con el pirata que nos habló de los vinos blancos y, bueno, hablamos de este que lleva la uva Godello y que es el mejor vino que tiene.
Bueno, en las tiendas Wine Palace las podéis comprar, sí, o directamente podéis contactar en Instagram con el pirata del Bierzo, porque el otro día se agotaron. Me escribió, no, ahorita tú puedes ver en el meu Twitter, me escribió un oyente nuestro que había ido a Wine Palace y no quedaban, demasiado corazón no quedaba. Pero si pasa eso, vas a Instagram, @almazcaramajara, y directamente hablas con Javier Álvarez, el bodeguero Javier Álvarez, y él ya te dirá, pues mira, oye, vete a tal sitio que la tienen o incluso te l'ha acercado alguna vez.
Sí, exacto.
Hi ha molts restaurants on provar-ho a Catalunya, a la web del Mazcaramajara ho podeu trobar, però és que per a mi, dia especial, cumpleaños, és demasiado corazón.
Claro.
Y el otro día explicaba muy bien, pues para gente joven, el afrodisíac blanco, o el rosadito, o el tinto, para gente que se está iniciando en el mundo del vino, hay un vino de verdad para cada uno de nosotros en el Mazcaramajara, ¿eh? Al temps de Pedro Piqueras.
Efectivamente.
Si deixo l'ampolleta de vi a la terrassa, caldrà ideal que la posi a la nevera.
Temperatura ambiente, 5 graditos, se mantendrà.
Oye, pues igual hago esto, ¿eh? Igual la quito de la nevera y la pongo en la terraza de casa.
Sí, además estamos a mitad de mes, mucha gente hace la compra, tienes la nevera saturada. ¿Dónde metes las botellas? Pues en el balcón.
Exacto.
Que se conservan. Sin sí, que...
Sobre todo por la noche, que aquí en Llavanera estamos a menos un grado, ¿eh?
Por eso, efectivamente, además, ya lo comentamos también con el pirata hace unas semanas, que mientras que no les dé el sol, las podemos tener en el balcón.
Correcta, correcta.
Y además hoy se esperan temperaturas bajo cero, donde el grajo vaya caminando tranquilamente con el periódico debajo del ala, debido a las bajas temperaturas aumentadas por la lluvia, el viento del oeste y el mar que se está aproximando, un mar más picado que un vino de Tetabrik, y el hielo que se espera durante esta semana y que a partir del miércoles llegará junto a riesgo de nevadas y una humedad que te cala en los huesos como un pellizco de tu cuñada.
Es decir, que seguirá Alfred, ¿eh?
Seguirá Alfred García y a partir del miércoles, pues, tempestades, como ya vemos hoy, que tenemos ya nubosidades por los cielos. Así que recomendamos salir a la calle con bragas en el cuello, guantes, camiseta térmica, pijama Pirineo con pelito debajo del uniforme de trabajo, neopreno y calcetines alpinista en el Everest.
Perfecte. De seguida estem amb l'acudit de Matías Prats, però abans amb Aran Soler. Molt bon dia, Aran.
Molt bon dia, Albert.
Repassem l'actualitat a hores d'ara, les notícies més destacades del dia.
Sí, perquè ni rebel·lió, ni sedició, ni malversació. L'escrit de defensa de Junqueras i Romeva aquesta setmana és clau pel judici, perquè han demanat l'absolució a la defensa, i així es desprèn dels escrits en què es basaran els seus advocats en el judici de l'1 d'octubre. Són 115 pàgines en què els advocats tornen a demanar que es deixin Junqueras i Romeva en llibertat per tenir un judici just. La defensa, Albert, no veu la violència armada d'una acusació per rebel·lió, la que implica les penes de presó més altes. Per tant, la defensa també es prepara per aquest judici, que en principi s'ha de celebrar a finals de gener i principis de febrer, exactament no sap quan. Es deia el 22 de gener, però s'ha posposat i serà entre el finals de gener i principis de febrer, exactament no se sap la data encara concreta. També dic que després de tota la nit treballant, els equips de rescat han trobat aquest dilluns, gràcies a una càmera, el primer rostre de Julen, el nen de 2 anys, que el diumenge va caure a l'interior d'un pou a la Serra Totalán, a Màlaga, a 110 metres de profunditat. Han trobat una bossa, de xutxeries, de dolços, que el nen portava a sobre, però de moment no se'n sap res més. Estan buscant, la Guàrdia Civil encara està buscant el nen, el Julen, de 2 anys, que va caure al pou de 100 metres de profunditat a Màlaga. I també a recordar, Albert, que l'Església celebra aquesta setmana del 18 al 25 de gener la setmana de pregària per a la unitat dels cristians amb el lema Cerca la justícia i només la justícia, en el qual totes les comunitats demanen al Senyor que tots un, i com tu, pare, estàs en mi i jo en tu. Per tant, aquest divendres que comença la setmana de la pregària. I amb clau d'agenda, Albert, ja per acabar, avui concert d'homenatge a Moncho. Cantants i amics músics del cantant li retran un homenatge al rei dels boleros aquesta tarda a Barcelona. El concert estava previst que hi participés el Gitano de Gràcia com a darrer concert de la seva carrera. Les entrades estan exaurides, ho hem de dir, però el concert començarà avui a les 8 del vespre a l'Auditori de Barcelona.
Perfecte. Doncs, Aran Soler, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, Albert.
Que tinguis molt bon dia.
Igualment, fins ara.
De seguida el truqui del dia i el gadget i l'enquesta de la Clàudia Buil, i tenim també curiositats i a la Marta González Peláez, però abans us he de parlar d'Osmotic Zero, la revolució de l'aigua que arriba de la mà de Grup Corsa. És una novetat mundial i està reconeguda internacionalment. Osmotic Zero aprofita el 100% de l'aigua. Osmotic Zero incorpora una làmpara ultravioleta que desinfecta l'aigua. Amb Osmòtic Zero tindràs a casa aigua d'una altíssima qualitat, sortint de l'aixeta, sense haver de carregar ampolles i garrafes d'aigua. Suposa la màxima comoditat. A més, disposa de la tecnologia més puntera a través de la seva app. Podràs conèixer també l'estat dels filtres, de la qualitat de l'aigua, l'aigua que has consumit o les ampolles d'aigua que has estalviat amb la garantia de Grup Corsa. Si vols aquest nou Osmòtic Zero, pots trucar a Corsa al 900-208-208, 900-208-208, o podríeu entrar a osmoticzero.es. Arriba el gran moment de lluïment del Sergi San Pedro amb el seu truqui. No el fallis, Sergi, eh? El truqui del dia.
Venga, pues yo os voy a explicar que si has cocinado con pescado y lo has trabajado con las manos, lo más normal es que no se te vaya el olor aunque te lo laves 5 veces con jabón.
Cierto.
Entonces, mi truqui consiste en esto. Tienes que coger pasta de dientes. Yo recomiendo esta que tiene como sabor a menta, que es como muy fresca. Entonces, os las ponéis en las manos y os frotáis mucho por las manos. Y luego ya os las quitáis con agua. Y lo que hace la pasta es que absorbe el olor del pescado. Así que ya está.
Doncs mira, ¿y te echas colutorio también al final, en las manos?
No, eso lo dejamos para la boca.
Eso para la boca.
Yo me echaría colutorio y luego el gel este con alcohol.
Yo me lo echaría todo.
Sí, sí,
todo, para quitar el olor. Escolta, tenim el gadget del dia, Clàudia Buil.
Bon dia, Albert.
Molt bon dia, a veure què comprem.
Doncs mira, la font d'aigua amb pedal per a mascotes. Tots patim per les nostres mascotes quan no estem a casa, per exemple, quan ens anem de cap de setmana o tornem tard a casa. Uh-huh. Aquesta font a pedal servirà perquè el teu gos o gat s'autogestioni l'aigua cada cop que tingui set. Endollar la mànega directament a l'aixeta exterior o a través del connector i cada vegada que la teva mascota pressioni l'aparell, sortirà l'aigua i d'aquesta manera podrà beure aigua i refrescar-se quan ho necessiti.
Molt bé. El preu?
29 euros.
29 euros, eh?
Sí.
M'agrada, eh?
M'agrada, sí, està bé.
Jo que ara que tinc gosseta també, Sergi, ho trobo molt útil, això, eh?
Sí, a més els gossos són molt llestos i a la primera ho sabran fer. O sigui,
bueno,
molt bé.
Són molt llestos. Tu penses, jo tinc un, com és el meu cas, un bitxot maltès petit, de 3 quilos, petita, i penses, bueno, tenim una sort perquè no ens hem de preocupar de que arribi a la taula o, saps? Bueno, sí arriben, sí. Sí, arriben, perquè salten que semblen una puça, aquests gossos.
Sí, sí, sí.
I, a més, són llestos, com diu el Sergi. Vull dir, la meva gossa, que només té 5 mesos o 6 mesos, ja ha descobert que, lògicament, si salta primer la cadira, després de la cadira a la taula és molt fàcil.
Clar.
Sí, i ja ens hem trobat un parell de cops a la taula.
Sí, això que entres a...
Sí, sí, allò que, bueno, cap de setmana no has d'esperar a la taula perquè fa una mica de mandra i ja ho faràs. I, bueno, ja la despara a la gossa.
És que quan hi ha gana...
Sí, sí.
No hi ha taula que resisteixi.
Escolta'm, l'enquesta social del dia. Clàudia.
Doncs mira, he sortit al carrer a preguntar-li a la gent què preferiries, passar sempre calor o sempre fred?
Ostres. Jo no tinc dubte. Sempre calor. Sempre. I mai fred.
Però, clar, això ho preguntes ara que fa molt de fred. Potser
no,
l'estiu canvia, eh?
M'ho pots preguntar quan vulguis. Jo us ho he dit moltes vegades. I el meu hàbitat perfecte és l'interior del cotxe, sol, i amb la calefacció a tope. És l'única manera de poder-ho fer. El meu cotxe ha de ser una sauna. I la meva habitació també. Jo dormo sol en una habitació que és una petita sauna. M'agrada el calor sempre, i extrem.
Jo en aquest cas agafo fred.
Tu agafaries el fred.
Sí.
Si només pot ser una cosa, prefereixes sempre fred que sempre
una
calor.
Una mica, sí.
Per les capes, no?
I tu, Sergi?
Jo és que, no sé, jo deia que fred, però és que ara mateix no sabria què dir-te.
Clar. Aleshores, a quantes persones has preguntat, Clàudia?
A 8 persones.
A 8. Jo crec que 6 han triat calor i 2 fred. Vosaltres?
Jo 5 calor, 3 fred.
Jo, mirant que estem amb dates de fred, aposto per 4 frio... No.
4-4?
Sí, 4-4.
4-4,
sí.
Vale, va.
Empate.
Empate. Vinga, veurem qui ha guanyat.
Vinga.
Yo prefiero pasar calor.
Hace calor, hace calor.
Frío.
Frío, frío, como el agua del río.
Yo frío, porque te puedes poner la ropa encima. El calor, por mucha ropa que te quites, sigue teniendo calor.
¡Qué calor, amiga!
Yo prefiero calor, porque creo que es más soportable que no el frío.
Sufro una ola de calor, de calor, de verano.
Yo prefiero pasar calor, ya que si pasas frío está más predispuesto a coger constipados o fiebre o cosas de estas.
A esta hora no siento ni las manos ni los pies.
Preferiria passar sempre calor, perquè així pots anar a qualsevol lloc amb aire condicionat o amb un ventilador i almenys pots estar millor, però si passes fred és més molest.
¡No me diga!
Yo prefiero pasar siempre frío porque odio el calor y con el calor me agobio muchísimo.
Ahora sí que tenemos el frío encima.
Yo preferiría el calor porque siempre pone de buen humor a las personas.
Que contenta está la gente.
Doncs, Edu, has guanyat.
Sí.
5 a 3 ha guanyat la gent que voldria passar, si només pots triar, eh? Sempre calor, sempre fet, sempre calor.
Sí, me ha parecido oírme también en la encuesta.
Has guanyat una medalla d'or.
Sí, sí.
Però tu creus que les medalles d'or que donen a...
Sí, perquè la setmana passada em vaig lluir, eh? Amb les porres aquestes. No encertava cap.
Però ara tens aquesta medalla d'or, que insisteixo, tall número 10... Et pregunto, creieu que són reals les medalles d'or a les competicions?
Home,
d'or de veritat, jo crec que no.
Vosaltres creieu que no. La Clàudia què diu?
Jo crec que no.
Que no. I l'Edu?
És que jo vaig escoltar que eren com mig i mig, no? Un banyo, eh?
Entonces és que no.
Sí. Doncs escoltem el que ens expliquen de les medalles d'or.
La resposta és sí. Pero también no. Y es que las medallas de oro actualmente poseen solo un 1,35% de oro puro, mientras que un 95% de su peso lleva plata y el resto cobre. Así que las medallas de oro llevan un metal más de segundo puesto que de primer puesto. Pero te preguntarás, ¿por qué no las hacen enteramente en oro? Pues por una sencilla cuestión de costos. El elaborar una medalla de oro actual con los datos que ya te he mencionado antes costaría aproximadamente unos $600. Teniendo en cuenta que las competiciones en las Olimpiadas llegan a 806, el costo estimado en medallas de oro ascendería a $483,600. Pero si las medallas de oro fueran 100% oro, cada una de ellas valdría $50,000, con lo que el costo llegaría a la exorbitante cifra de $40,300,000. Un monto que ningún país anfitrión de los Juegos quisiera obviamente pagar.
Edu, quiero que hagas ya a partir de ya el señor YouTube. El señor YouTube va a ser un hombre que va a hablar como estos.
Para dar sabios consejos, como qué hacer con tu celular cuando se te moja.
Doncs exacte. Aquest senyor, el senyor YouTube, nou personatge del programa, s'encarregarà de parlar de qualsevol cosa.
Sí, perquè entén de tot, el senyor YouTube.
Sí, farà vídeos del que sigui al moment. I com ho direm aquesta veu, ens ho creurem.
Sí.
D'acord? Escolta'm. ¿Qué nos queda? Nos queda el acudit de Matías Prats, encara.
Efectivamente, vamos con el chistecito. ¿Cuántos anclas tiene un barco?
¿Barca?
Anclas.
¿Anclas?
¿Cuántos anclas tiene un barco?
Pues no lo sé, ¿una?
11. Porque siempre dicen 11 anclas.
¡Ah! Clase de inglés a estas horas, muy bueno.
No me lo esperaba.
Mira, este vaquerizo lo ha pillado antes. Como sabe inglés.
Sí, ahora caigo. Claro que sí.
Este ahora caigo, ¿no? Tiene toda la pinta. Escolteu, ¿y alguna noticia de cara B que vulgueu destacar?
Música contra l'absentisme escolar als magraners de Lleida. Els alumnes que salten les classes es redueixen a 4 alumnes amb tot el centre. A aquest centre, a l'extraradi de Lleida, castigat per la crisi i socialment desfavorit, va prescindir dels llibres per reduir despeses. I a través del projecte Pentagrama, tots els alumnes, des d'infantil fins al cicle superior, aprenen les assignatures amb música, cantant, picant de palmes o fins i tot amb un cajón flamenco, segons el que s'expliqui.
Home, ara... això abans es feia, eh?
Sí.
A les escoles s'aprenia tot amb cantarelles, amb músiques, cantarelles. I la gent no aprenia bé.
Llavors estaven, per exemple, posaven un exemple de classe d'ortografia. Llavors, per saber si una paraula porta accent o no, doncs estan picant de palmes i a la síl·laba on porta l'accent piquen més fort. Llavors, a través d'aquest... bueno,
d'aquesta forma... D'aquest exercici innovador, sí. A mi m'agrada.
Clar, sí, i com és som... És... és una zona de... És un barri, els Magraners, a Lleida, una mica, doncs, de l'extraradi, amb gent de classe baixa. Clar, que no poden accedir a una educació amb llibres i llavors, amb aquest projecte, doncs és una proposta divertida que fa que, bueno, que els nens vagin a l'escola perquè s'ho passen bé.
Doncs a mi em sembla fantàstic. Aprenent jugant i divertir-se, que és el que hauria de ser l'escola. Un lloc per divertir-se, per aprendre i per anar amb ganes, no anar amb desgana.
Sí, perquè abans es veu que, clar, no anaven a classe i les aules estaven buides. I amb aquest projecte, que es diu Pentagrama, fan que només siguin 4 els alumnes que no hi van a tota l'escola.
Escolta, abans parlava del meu aniversari.
Sí,
és demà, i la llàstima, no? Que és demà, que, i la llàstima que el dimarts és l'únic dia que tanca el Guernica. Estic per demanar-li a la Conxi que obri, perquè és que, clar...
Home...
Ja a casa, per sopar, ja tinc l'ampolla de Cobija del Pobre del Màscara Majara.
Sí.
Però a dinar m'hagués agradat, ja que el menú de 15 euros que tenen allà està tan bo...
Home, jo si em
pots convidar bastanta gent.
Si em deixa les claus la Conxi, jo faig la paella. No em sortirà igual.
No crec que quedi igual.
Però
clar, és que m'he acostumat tant a anar allà... Bueno, ho haurem de celebrar un altre dia. Bueno. Però, de veritat, qualsevol migdia, per 15 euros, tenim un menú espectacular, espectacular, que t'entra aquesta paella sense suplement, eh? El Port Balis de Llavaneres, telèfon 93-792-9600, la sidreria basca Guernica. Marta González Peláez és la nostra professora de protocol i relacions institucionals i cada dilluns a aquesta hora ens dona consells. Molt bon dia, Marta.
Hola, bon dia, Albert.
Bon dia,
Marta. Bueno, felicitats amb un dia d'avançada.
Gràcies.
I també felicitats pel teu fill.
Sí, perquè complim anys tant jo com el meu fill de 5 anys el mateix dia.
Clar, feu doblete a casa, doblete.
Sí. Però... Marta, tu tens careta d'entrada. T'hem de presentar com Déu mana.
Sí.
Arriba Marta González Peláez.
Gràcies.
Bons modals amb Marta González Peláez.
Marcon de Comunicació, l'empresa de la Marta, si voleu que qualsevol fita es converteixi en un èxit. I ens pregunten, diu, hola Marta, estic a un grup de pares de WhatsApp i em molesta que estiguin tota l'estona parlant de temes personals. No creus que hauria de ser només per parlar de coses del col·le? Com ho podria dir sense que s'ho prenguin malament?
Pues, això és veritat. Si és un grup de WhatsApp per temes dels nens, que s'ha creat dels pares pels problemes, o sigui, els temes que hi hagin dels nens, activitats, el que sigui, només hauria de ser per això. Qualsevol cosa personal o qualsevol cosa aliena als nens hauria de ser pues, via personal de cadascú. Pues, això, pues, enviant un e-mail, sobretot... Ai, un e-mail, un missatge... El que, no sé si és un o dos o varis els que ho fan... Però clar,
quedaràs com un borde o una borde, però al final el 99% de la gent que està en el grup t'ho agrairà.
Clar que sí, per això et anava a dir, és que envies un... Escolta, amb aquests temes, sisplau, si has de tractar algun tema d'aquests, tracta'l personalment amb la persona.
Enviar-li un WhatsApp directament a aquella persona.
Això mateix.
Però no mantenir una conversa entre dos en un grup que a la resta ens importa un pebrot.
I, a més, moltes vegades comencen a enviar... Jo ho dic perquè estic en uns grups, no de nens, però d'altres coses, i al final jo m'he donat de baixa perquè m'he sortit perquè hi ha coses que a mi no m'interessen, vull dir, és que no m'interessa pas. I com que ho he dit i no m'han fet cas, doncs, bueno, doncs adiós.
Però el correcte és dir-ho, eh?
El correcte és dir-ho. Si dir-ho en privat, jo ho diria en privat, perquè no es molesti, perquè la gent no ho vegi. Els que sempre són dos o tres els que més fan això i després, clar, els altres continuen la cadena, no?
Clar, però... és un grup que no pot sortir-te'n ni silenciar-lo, perquè a vegades es diuen coses importants, a vegades, del col·le, no?
Clar, per això és un grup interessant, un grup molt efectiu, perquè pots tenir informacions que potser no tindries d'altra manera tan ràpid, i és una pena que es desvirtuï per això, perquè moltes vegades si comença a enviar coses personals o coses que no tenen res a veure, al final ni ho mires, i potser et perds alguna informació que seria interessant que l'haguessis vist.
Però a vegades va bé. Quin dia jugaven al partit els nens?
Clar.
O, escolta, us han posat deures? Perquè ells sempre diuen que no.
Clar.
Però pregunten als seus fills i el fill diu, sí, el meu està fent mates.
Clar.
I és quan tu vas al teu i li dius, ja pots estar traient el llibre de mates que teniu deures demà.
Clar.
Per aquestes coses ha de servir el grup. O quin dia era l'excursió, que no me'n recordo, quan valia...
Clar.
No perquè em diguis, ayer fue al cine, que divertida la peli, i l'altre et vagi dient si t'ha agradat o no. En fi,
ja sí, o vaig anar al cinema i després vam anar amb uns amics i no sé què, ja. No, és que són coses... I a més això, pues, algú que s'encarregui de dir, recordeu que l'excursió de tal dia és tal, perquè això és molt bé, és molt efectiu, i la gent ho agraeix. Perquè...
Però queda dissipat entre tants missatges innocus.
Sí, no? clar, moltes vegades es dilueix i no te n'adones, això és veritat. Però jo els hi diria en privat a les dues o tres persones que són normalment, i si no fan cas, pues, bueno, mira, aguantar, perquè clar, els nens és algú que has d'estar ahí, no?
O montes un grup alternatiu, un grup que es digui grupo únicamente para cosas del cole, ja està.
Sí, això és una... Si no es molesten, jo ho faria.
Jo muntaria un altre, jo seria molt radical. Marta, diu, és l'aniversari de la meva sogra. Vam estar uns anys sense parlar-nos. Ara estem molt bé. Té 58 anys. Una idea per regalar-li quelcom xulo? Amb nota, sense nota, entregat a mà...
Bueno, aquí hi ha dues coses. Jo faria dues coses.
Una mica de tot, no?
Perdona?
Una mica de tot.
Sí, jo faria dues coses. Primer, enviar unes flors, que les flors sempre agraden. És un detall molt bonic i que a tothom li agraden.
Les flors, eh?
Sí, si tu saps que li agraden les roses blanques, doncs li envies roses blanques o les margarites o el que sigui. Una flor que sàpigues que li agrada, Això jo l'enviaria a casa, sense això, per una floristeria, ho faria i li arribaria. I després li portaria un regal. Un regal, home, si li agraden, no sé si li agraden les activitats artístiques a aquesta persona, doncs potser un kit per fer cal·ligrafia, que és molt maco, perquè hi ha com són unes plomilles i una ploma d'aquestes antigues amb tinter, i per fer cal·ligrafia és un regal doncs, maco i original. O per enquadernar, que ara hi ha molts tallers, molts cursos que ensenyen a enquadernar i potser doncs, aquesta persona, aquesta senyora, li agrada, no? També, per exemple, una colònia, però colònia de veritat. L'autèntica colònia, que és la farina, que és farina va ser un químic, bueno, un perfumista, que va arribar a Colònia d'Alemanya, a la ciutat de Colònia, per això es diu Colònia, i va fer uns perfums, i és una mica la base de tots els perfums que ara nosaltres utilitzem. I aquesta colònia pues, queda molt bé perquè és prou original i prou elegant, no? O un oli d'oliva verge extra que el personalitzin, que el posin el nom amb ella, perquè això es fa molt.
Xulo, això. És a dir, que noti que has fet un esforç perquè no has anat a una botiga i ja està, sinó que li has comprat l'oli però li han personalitzat el nom, etc.
Això mateix. I si no, pues, també un vi del pirata del Bierzo, no? El Máscara Mahara, per exemple, o la Cobija, o un d'aquests, no?
I que ho dediqui, que el bodeguero te lo dedique a nombre de tu suegra.
Això clar. Mateix, Això queda prou bé perquè és que tu has pensat molt en el regal i, a més, pues, està només per ella, no? I això és...
Regalar el Máscara Mahara a qualsevol dels vins, arroba el Máscara Mahara a Instagram, ho podeu trobar, o a la web, quedes bé. Sí. Es diuen més coses, diu... Hola, Marta, mis suegros le han regalado a mi hijo... Ui... A mi hijo pequeño, un cachorro sin consultarlo con nosotros. El niño está súper ilusionado, pero yo no quería ningún perro. Y soy animalista. Por supuesto, no le deseo nada malo al animal. ¿Qué crees que debería hacer? Aunque me lo quede, ¿debo manifestar mi desacuerdo? Ahora mismo voy a parecer una persona muy mala si hablo de devolver al perro.
No, mala no. Es que el problema es que antes de comprarlo los suegros tienen que haberlo consultado con los padres, porque son los padres al final los que tienen que ocuparse del perro, de la mascota.
Es que vamos a ver, yo entiendo perfectamente a esta señora. Sí. Ser animalista muchas veces quiere decir no tener un perro si no puedes tenerlo. ¿Manteneu?
Sí,
es decir,
claro.
Tener un perro...
O si no quieres directamente, que también...
No, pero es que hay gente que no puede, porque está todo el día fuera, porque no va a poder atenderlo, por mil razones. Y entonces, eso para mí también es ser animalista, ser consciente de cuándo puedes y cuándo no puedes tener un animal de compañía, porque un animal de compañía no se puede tirar el día solo y no puede estar ahí sin que le hagas caso.
Es una crueldad, ¿eh? Tener un animal metido en una casa o en un piso, a veces no demasiado grande, todo el día, porque está la gente fuera.
Per això dic que no només ho has de preguntar perquè t'agradi o no t'agradi el gos. Ella diu, a mi m'agraden. Però hem de saber la realitat d'aquesta família. I si és així i l'han regalat als sogres, jo diria, escolta, com? Nosaltres ens estimem el gos i no tenim temps, l'haureu de passejar vosaltres.
Clar, sí, sí. És que això és la responsabilitat de que té una mascota, un gos o qualsevol animal, s'ha d'assumir i s'ha de tenir en compte que si tu tens una vida pues, d'una manera, amb uns horaris, els nens tenen uns horaris, els nens tenen, com abans dèiem, deures moltes vegades, i no es poden dedicar a cuidar com cal un animal. Doncs això, clar, si els avis, clar, per fer les compleixences als nens, pues, el dia han comprat la mascota, però això haurien d'haver-ho consultat amb els pares. Això sí, claríssim, sí. Perquè, clar, després els pares són els que assumeixen aquesta responsabilitat.
I això és extensible no només en aquest cas, eh? Vull dir, abans de tenir una mascota ho hem de pensar molt bé.
Sí.
No és un caprici, ha d'estar amb nosaltres per tota la vida.
No, és que és com un nen, un altre nen, un altre membre de la família. I, a més, hi ha una altra cosa, també quan has de viatjar, moltes vegades no pots viatjar amb mascotes, hi ha llocs que sí, que te les admeteixen, però hi ha altres llocs que no. S'ha de pensar quan fas vacances, si el pots portar o no.
Exacte.
Si algú t'ho pot cuidar, perquè, clar, no el deixarà sol. I a més per deixar-ho, o sigui, no abandonat, sinó en, una, en un hotel d'aquests o en una residència de gossos, tampoc, jo penso que tampoc és clar. És,
si, és, si, és una, si és un costum habitual, jo crec que és una mala solució.
Clar.
Perquè els animals pateixen quan
clar.
Estan amb tu.
Per, sí, sí, és veritat. És que la, les mascotes s'ha de pensar molt, abans de comprar una mascota a un nen, perquè són molt mones, són, està molt bé, dona molt de carinyo, fa molta companyia.
Però si entra a casa és un mes.
Clar.
Això ho has de tenir claríssim.
Això és que s'ha d'assumir així. I a més la responsabilitat que l'has de cuidar, l'has de portar al veterinari, l'has de vacunar, tot, l'has de treure, l'has de rentar... Tot això s'ha de tenir en compte, perquè, clar, quan ho veiem així des de fora tot és molt bonic, però després això és com moltes vegades els nens, no?, aquestes coses que es fan amb els nens. Ja sé que no és el mateix, però la gent pensa que, bueno, tenir un nen, però el nen té una responsabilitat de per vida. Doncs la mascota té una responsabilitat de per vida de la mascota.
Exacte. Mm. Escolta, Marta, tenim una nova qüestió i de seguida entrarà Enriqueta. Diu, l'altre dia el meu fill de 5 anys es va barallar amb un nen al col·le. El va mossegar. El vaig renyar. Però el pare del nen, de l'altre nen, em va insultar i amenaçar a mi. Què creus que hauria de fer?
Home, això no és... El pare no hauria d'haver insultat, o sigui, d'haver insultat a la persona que del nen, perquè el nen ho ha fet. És veritat que els nens no deuen mossegar, això se'ls ha d'ensenyar a casa, això és cert, però, bueno, amb una baralla de nens, moltes vegades, pues, el fragor de la batalla, doncs a vegades els nens reaccionen d'una determinada forma. Els pares no tenen responsabilitat perquè, bueno, tu et pots renyar i castigar, que això sí que és... O sigui, el càstig què és? Pues mira, sense veure la tele, sense agafar la Play, sense fer segons quines coses que tingui el costum de fer-ho un, dos, tres caps de setmana, que sàpiga que les coses no es poden fer així, que no es pot mossegar la gent, perquè, o sigui, a un altre nen perquè tu no estiguis d'acord o perquè tu et baralles amb aquest nen, perquè si no, imagina't, això sí que se li ha de fer veure que no està bé, que és una acció, una actitud que no és la bona.
O sigui, però que el pare insulti a l'altre pare,
clar,
en aquest cas, perquè el seu fill de 5 anys ha mossegat a un altre...
I... Imagina't com
que és això, jo crec que això...
per l'altre nen, perquè, clar, si l'altre nen sap que ho sabrà, que ha insultat a l'altre pare, pues no és pedagògic ni és
correcte. No, qui ha insultat és el pare.
El pare, sí, per això.
El pare a l'altre pare.
Clar, per això dic que el pare del nen mossegat ha insultat el pare del nen que ha mossegat, que ha fet la mossegada, no?
Sí, i l'ha amenaçat, diu, què hauria de fer? Dic, jo ràpidament aniria a parlar amb l'escola.
Home,
perquè el col·le no és un lloc on hi hagi d'haver matons.
No, per això et dic que no és una ensenyança bona i que això, clar, el col·le ho han de saber i, a més, han de saber, per exemple, que tu has dit el teu fill és el que ha mossegat, doncs mira, ja he parlat amb ell, ja li he dit que per això, o sigui, aquestes coses no es fan, i que estarà dues setmanes o dos caps de setmana sense fer una activitat que li agradi, per saber que les coses no es poden
fer. I a l'altre pare se li prohibeix directament l'entrada a l'escola, suposo.
Sí,
per agressiu, per violent i per
clar,
per
clar.
Tot, no?
I a més, si a mi em passa alguna cosa, serà aquest senyor, clar, que m'ha amenaçat i el meu fill ha fet això i ja li he...
Però tu ho explicaries a l'escola, no, Marta, això?
Jo li explicaria a la directora o a la tutora.
I a la comissaria aniries a denunciar-ho si t'han amenaçat?
Home, si l'ha amenaçat d'una manera molt, molt, molt feroig, doncs sí que ho diria, almenys dir-ho.
Que
ha passat això... I aquest senyor m'ha amenaçat. Jo, si em passa alguna cosa, o si em fan alguna cosa, tinc que creure que serà aquest senyor, clar, està, perquè jo no tinc cap enemic que pugui fer res, no?
Sí.
O sigui, jo penso que les coses... I parlant, evidentment, i parlant, si pot ser, perquè, clar, un senyor que amenaça i que insulta, és difícil parlar amb ell. Això també és clar, no? Però, bueno, doncs, potser...
La vergonya que passarà al seu fill, quan vegi a pares d'aquest tipus fent aquests
amarets. Home, tenir un pare així és una lliçó pedagògica nefasta. Vull dir que imagina't com soluciona les coses, no?
Sí,
bueno,
sí.
Home, si és un nen que reiterativament mossega, doncs potser sí que el pare no insultar, però el pare dir-li, escolta, vigila el teu fill... I vés amb compte perquè el teu fill té un problema.
No, però això és una altra cosa.
Clar.
Però vull dir, però els pares del nen que ha mossegat també han de ser durs amb el nen que ha mossegat.
Això és evident, això és a part. Ha de tenir una lliçó de que vegi que això no es pot fer i que, bueno, pues el que et deia, dos caps de setmana, tres caps de setmana, no faràs això, no farem això, perquè, i a més no ho farem tots, ens fastidiarem, perquè no ho farem tots. Si anem al cinema, per exemple, els dissabtes, tenim costum d'anar al cinema, tenim costum d'anar a menjar o a sopar a tal lloc, doncs no ho farem perquè tu has fet una cosa que no està bé.
I
això que ho vegi,
més,
si té un altre germà, també veurà que no es pot fer. O sigui, és una bona lliçó, que és una mica que el vegi, perquè si no, aquest nen, si no se li, no se li reprende, doncs què passa? Que no aprèn, que
correcte,
les coses a la vida s'han de resoldre
d'una
altra
manera. Marta, moltíssimes gràcies, que tingui la meva gran amiga Enriqueta a l'altra banda del fil telefònic una mica fònica. Un luxe i un plaer tenir a Marta González Peláez, professora de Protocol i Relacions Institucionals de Marconta Comunicació, donar-nos lliçons. Gràcies, Marta.
Una abraçada ben forta.
Una abraçada enorme. Enriqueta, muy buenas.
Muy buenos días, Albert.
¿Cómo llevamos esa fonía? ¿Bien?
Ay, fatal.
Bueno.
Poco a poco.
Vamos a ayudarte porque es que ahora hay tanta gente que nos está preguntando ya en este 2019 qué quiere adelgazar, qué quiere ya contar desde ahora mismo con ese plan rápido y seguro que recomienda nuestra dietista Enriqueta. Ese plan 1-2-3 que no podemos dejar a la gente sin la información.
Claro que no, Albert. Si es que con el plan 1-2-3 van a conseguir más rápido y fácil de lo que se imaginan, por fin adelgazar de una vez por todas. Yo sé que muchos oyentes están cansados de probar de todo, que no les ha funcionado, que no adelgazan. La solución es que se pasen ya al plan 1-2-3. Tú sabes que el secreto, Albert, es que no son batidos, que seguimos comiendo, nos ayuda a perder peso y también esa grasa acumulada, y sobre todo si hemos acumulado en esas fiestas, y sin efecto rebote.
Exacto. El plan 1-2-3 es natural, con registro sanitario, apto para todas las edades, incluso celíacos, diabéticos y deportistas, y en tan solo 3 semanas ya hemos eliminado entre 5 y 7 kilos, ¿verdad?
Sí, en tan solo 3 semanas podemos perder más de 6 kilos, imagínate. La primera semana, Albert, hacemos una limpieza, desintoxicamos el organismo, bajamos volumen, perdemos más de 3 kilos con los sobres de piña. Pero es que la segunda semana regeneramos, renovamos, equilibramos la flora, conseguimos un vientre plano con los sobres de fibra, sabor naranja, perdemos 2 kilos más. Y la tercera semana llegan esas cápsulas captagrasas, que también son saciantes, que nos ayudan a perder 2 kilos más y sin perder masa muscular.
Y seguimos comiendo de todo, ¿eh? No sustituyes a las comidas, sigues comiendo de todo. Y tendrás además una asesora personalizada gratis por teléfono con el plan 1-2-3.
Claro que sí. ¿Qué tienen que hacer? Pues llamar ahora mismo al teléfono, que es el 93-249-2300. Llama, infórmate y mañana mismo lo puedes recibir en tu casa, en tu domicilio, sin gastos de envío. Y por fin vas a conseguir perder más de 6 kilos en tan solo 3 semanas.
Y no volver a mirar a la báscula. Adiós a los
claro
kilos.
Sí.
93-249-2300. Y tu primer regalo de este año son 3 cajas de infusiones, el té detox, el lipo y el drena, al comprar el plan 1-2-3 y bajarás más de 6 kilos. Si ahora mismo llamas al 93-249-2300, tienes ya estas 3 cajas de regalo. 93-249-2300 de nuestra parte.
Claro que sí, llamando ahora mismo tenemos estas 3 cajas de nuestras infusiones fantásticas que nos van a ayudar junto con el plan 1-2-3 por fin a perder, a bajar esos más de 6 kilos en estas 3 semanas. Así que llama, teléfono 93-249-2300, que por fin me vas a perder peso de una vez, seguro y rápido.
Y tanto que sí, y lo puedo demostrar, que yo lo hice este verano. 93-249-2300. Enriqueta, un beso enorme i moltíssimes gràcies.
Un besito muy fuerte, Albert. Adiós.
Escoltem savis consells i de seguida estarem amb Josep Pons i amb la tertúlia esportiva aquí a Fórmula Lesan.
Amb més de 15 anys d'experiència, el doctor Iñaki Cercadillo, de la Clínica OA, podrà oferir la seva opinió personal en qualsevol cas de tractament d'implants, bé per solucionar els problemes derivats d'un tractament previ, com per aplicar les tècniques més avançades i avantguardistes en el tractament implantològic i estètica dental. En cas de falta d'os, cirurgia guiada, reconstruccions òssies, càrrega immediata, totes les tècniques necessàries perquè el seu tractament d'implants sigui un èxit. T'esperem a la Gran Via de les Corts Catalanes 620, 5è primera, Clínica OA. Truca'ns i demana cita al 93 343 66 41. 93 343 66 41. Clínica OA. I comença a gaudir de nou del teu somriure.
Os presentamos a Sara, 67 años, dos hijos, 58 viajes por el mundo y además lleva ahorradas 120 botellas de agua. Porque en casa ya tiene el agua que te suma, Osmotic Zero. Te suma porque mejora tu circulación, cuida de tu salud y además Osmotic Zero es el único sistema de osmosis doméstico del mercado que no desperdicia ni una gota de agua. Pásate al agua que te suma. Infórmate en osmoticzero.es o llama al 900-208-208.
Avui dia són moltes les persones que fan reformes, però molt pocs els que saben fer bones reformes. A Lujodux podem presumir que el 99% dels nostres clients queden totalment satisfets amb la reforma realitzada. Visiteu lujodux.com i llegeixi en les ressenyes els comentaris dels nostres clients. Es convencerà. Lujodux, al carrer de Sants 316, prop de l'entrada de Metro Badal. Truqui al 93 448 1768 93 448 1768 o visiteu lujodux.com.
¿Estás endeudado? ¿Te reclaman deudas? ¿Te están embargando? ¿Sabes que puedes cancelar tus deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad? Acógete a la Ley de la Segunda Oportunidad con Repara tu Deuda. 100% de éxito en todos sus casos. Infórmate gratis en reparatudeuda.es. Teléfono 900-831-652. 900-831-652. Repara tu Deuda conseguirá el perdón de tus deudas por ley. reparatudeuda.es.
Radio Estel.
Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 27 07. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 27 07. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. El col·làgen és una proteïna fonamental per mantenir els ossos i les articulacions en perfecte estat. Però a partir dels 25 anys, la seva síntesi es ralentitza. Collagenium és un complement natural amb col·làgen hidrolitzat, magnesi, àcid hialurònic i vitamina C que contribueix a la formació de col·làgen pel funcionament normal dels ossos, cartílags i tendons. Mou-te al teu ritme amb Collagenium i que res et pari. Troba Collagenium de Jazz Podium a l'herbolari i a la teva farmàcia habitual.
Ràdio Estel.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Tertúlia esportiva.
Doncs comencem la tertúlia esportiva. Una setmana més el Barça segueix líder a la Lliga Espanyola amb 5 punts d'avantatge sobre l'Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que és l'únic que està aguantant de moment l'embranzida blaugrana. Cholo, van marcant golets de penal, de Griezmann i companyia, però allà estan, eh?
Partido a partido, con los chavales, saliendo al campo y haciendo lo que sabemos, aguantar 1-0 y que pasan los minutos.
Sí, sí, el cholismo es partido a partido, 1-0, 1-0, parece que no, pero ahí están. 5 puntos son menos de 2 partidos, ¿eh?
Son 3 y 2, podemos ganar 1 y empatar 2.
Sí,
al ser una pinche.
El cert és que han de venir al Camp Nou a jugar, perquè el Barça ja ha jugat al Wanda Metropolitano, però, en fi, de moment així està la Lliga, amb l'Atlético de Madrid a 5 punts, i amb el Real Madrid, Florentino Pérez, adeu.
No sé. Ahí estamos, recortando distancias, un partidazo, una exhibición, junto con los fichajes, con todos los jugadores.
Hombre, exhibición, durante muchos minutos, si no es por la falta de Ceballos, estaban a 12 del Barça, ¿eh?
Menos sé, el Betis hizo un 80% de posesión, el Real Madrid un
20%. 80%, ¿eh? El Betis.
Tuvimos la pelota en el calentamiento, y aún así, dos golazos, pues mira, que nos sitúan en la parte delantera de la clasificación, no sé.
Y la satisfacción, Sergio Ramos, de haber ganado en el campo del eterno rival,
bueno,
del Betis, ¿no?
Siempre, para un sevillista como yo, la verdad que nos lo tomamos como un derbi. Y bueno, la verdad que estamos ahí a ver si podemos recortar distancia.
Sí. Y para un momento, porque yo siempre me he planteado la misma cuestión, Sergio. Daniel Ceballos pide disculpas no solamente en el campo después de marcar el gol a su ex equipo, sino que también las pide en rueda de prensa. Entonces, oye, si tú vas a pedir disculpas por marcar un gol, ¿por qué pides tan vehementemente tirar la falta?
Bueno, la verdad es que
es una cosa que es como una doble lectura, ¿no?
Se la mete por el palo del portero y bueno, pide disculpas porque es doble traición, ¿no? A su equipo y encima deja...
No, Ramos, usted también lo hace. Usted también pide tirar los penaltis en el campo del Sevilla.
A Lopanenka.
Cuando le silban.
Bueno, ya no es a Lopanenka, es a los Ramos. A sí, ver sí. Si le cambiamos el nombre.
Al que es realmente lamentable, Solari, es al tema de Isco.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Sí, es una humillación. Un jugador que ha jugado un Mundial, que era bandera de un equipo, que es un jugador importantísimo, fins i tot a la selección española, es que le ha pasado per damunt qualsevol jugador del Castilla.
Vinicius juega más que Isco, pero ¿dónde se ha visto, por favor?
Pero no només Vinicius, és que
Brahim
surt abans que Isco, un tio que porta 3 entrenos.
Ni això.
És que és al·lucinant, és a dir, la humiliació pública. Jo no sé com ho veu el senyor Pons. Josep Pons, molt bon dia.
Però dia, senyor Lezant, bon dia, companys
bon
i companyes.
Dia. Una manca de respecte.
Bueno, home,
jo mai l'he vist tan gran amb un jugador, eh?
Tenim 24 jugadors en la partida.
Va ser un gravíssim error, absolutament reiterat, claríssim, de que en el seu moment el Barça no fitxés a Isco, procedent del Màlaga. Volia venir al seu gos, li deia Messi, la piscina tenia l'escut del Barça, i per mi era el substitut ideal d'Iniesta. El que passa que la gestió del Madrid amb ell ha sigut nefasta, però és un crac. El problema és que no pot tornar aquí. I bé, al respecte, hem de dir, repeteixo, que la gestió que s'ha fet a Misco al Madrid ha sigut humillant, nefasta, impresentable.
Que entri Ibrahim abans que ell, amb el partit empatat de necessitant els punts...
Bueno, miri, això
és,
aquest...
és insultant. És a dir, si hi ha un problema, ja no el convoquis, aparta el de l'equip, però no tinguis
això...
a Isco a la banqueta.
Això demostra
i l'humilis.
La falta de capacitat de lideratge adient del senyor Solari, evidentment.
Senyor Solari fa el que diu el senyor Florentino, ja està claríssim.
Tenim 24 jugadors i havia que tomar una decisió i lo hicimos por el bien del equipo.
No, i aquesta tònica que tenen alguns entrenadors, com per exemple Mourinho. Ahir vaig veure el Tottenham United i mai hagués tingut que guanyar l'United, evidentment, però fixi-s'hi que Pogba, United sembla un altre equip,
Sí, sí.
No té res que veure. I per què? Perquè Mourinho és així de xulo, com Solari, i això és nefast, perquè no tenen mà esquerra, no saben liderar.
I una cosa, el seu amic Marc Bartra, perquè Marc Bartra ha estat client de Josep Pons tota la vida...
Sí.
És una persona que vostè coneix molt bé.
Molt, molt. Ahir el Pere Escobar, amic meu, estava allà, al Villamarín, transmetent el partit i va parlar amb ell i van parlar de mi, precisament. Sí.
Doncs Marc Bartra és un gran jugador, va tornar a demostrar.
Un gran central.
Però ha parlat de Vinicius, ho ha vist, no? Diu que Bartra li va recriminar a Vinicius que s'estigués llançant a terra constantment, Vinicius es va aixecar
i li va dir tres cops a Marc Bartra, hijo de P, que no reproduirem, ja, però s'entén
sí,
tot, oi?
Sí.
Un nano que acaba d'arribar...
Sí, es pensa... Bueno, escola a Madrid, es posen la samarreta blanca i com que tenen dreta pernada i no hi ha qui els toqui, pues es valen d'això, però això ha sigut històric. S'han transformat els jugadors quan han estat amb el Madrid. Després amb un altre equip no tenen res a veure. Fixi's si el Pepe de després del Madrid no té res a veure amb el Pepe del Real Madrid. I el propi Isco, recorda vostè aquella entrada d'estens que va fer al camp del Madrid amb un jugador del Barça, sí, per exemple, quan però... mai ha sigut un jugador marruller.
Però el tema de Vinícius... Que...
Bueno,
es que
no, no domina el idioma todavía.
Es un crío.
Emilio,
Vinicius... Decir, vete a coger fruta. O sea que, bueno, no domina el
idioma. A Vinicius, perdone, Emilio, lo comparó Pedrerol y compañía con Messi en una encuesta el otro día. Y eso es hacer el ridículo, porque a Vinicius lo puedes comparar con Robinho como mucho.
Pero fuimos trending topic.
Sí.
Robin era igual o millor que Messi.
Robin era Messi, també.
Sí, Cristiano Ronaldo, i es van inventant, però miri el que ha dit Hazard, que Messi juga a un altre nivell. Jo no em canso de dir-ho, que només he vist un jugador comparable, només un, que és Pelé, ningú més.
Ayer, ¿no? Me preguntaron, corte 13, por los 400 goles de Messi. Y
pero tenía el mismo tono, ¿no? No se impresionó por
es que, no, es 400 que, goles. Es que me queda igual. Sí. Es impresionante, ¿no? Lo tienes sí. Y no sabes por qué.
Escuchamos.
Sabes
pero
que
Ernesto,
va a meter,
Ernesto, que el Barça no es Atlético Club, ¿eh?
No, pues,
cuando el contraataque, porque la primera parte era para dormirse, ¿eh?
Sí, la primera parte va a ser nefasta, pero
después
la segunda van a jugar. Te anima Valverde, sí, hablando a Messi.
Tengo la sensación que sí, pero, hombre, vamos a ver, 400 goles es una barbaridad. Es algo que es fácil decirlo, porque y uno no se hace la idea hasta que los pone uno detrás del otro y hace no un largometraje. Vamos, yo creo que batiría el récord de duración, ¿no? Entonces, no lo sé. Es un jugador extraordinario que no es solo, porque encima no es solo que sea un goleador. Dices, ha metido 400 goles y, bueno, es que es un goleador nato, ¿no? Es que es todo lo que genera, todo lo que hace. Los goles que da, lo que genera a su alrededor...
Sí. Bueno, qué guay, es que como Valverde pues es de medio de Bilbao, pues esto no le impresiona, ¿no? O sea, si Messi ha levantado 300 kilos de una piedra, pues diría...
Oye, Julio, pues, Julio Salinas, ¿no? El Barça está buscando un 9,
bueno, pues,
sí, para entrar...
Ya como... me visteis, ¿no? Que mantengo ahí el tipín ese que tenía ahí como medio...
Es que yo lo digo en serio.
Cañao, ¿no?
Yo traía a Julio Salinas. Total, para lo que va a jugar el 9 en
total,
el Barça...
Para jugar la Copa del Rey... Pues,
para que traigan ahí, a una medianía... El... Oye, traes a Salinas... Y ahí, enredado entre patas, algún gol marcaría usted, ¿eh?
Bueno, ya. Y todos los goles que marque mi carrera fue dentro del área pequeña, ¿no? Y ya se ha dicho la verdad, el Congo.
¿Algún nou portaría amb la sortida de Munir, el senyor Pons?
Sí, jo sense dubte que fitxaria un jugador, ho tinc claríssim, el que fitxaria és Llorente, ahir va sortir quan faltaven 15 minuts, el Tottenham tenia que haver guanyat per 4-0, no havia vist amb un porter parar tant com De Gea ahir. Miri
va parar
que
molt, ¿eh?
No encara de convèncer, però escolti, va treure 4 gols cantats, amb un reflexes bestial.
Però és veritat que va entrar Fernando Llorente i va canviar la dinàmica.
Totalment. Per mi, quan al contrari posa una gran barrera, no com ahir a l'Eibar, que va donar una lliçó admirable del que és posició i pressió avançada. Ahir a l'Eibar té el Messi i ens guanya el partit de carrer. Aquesta és la diferència, siguem sincers i clars. Jo li fitxaria Llorente, barato. A més, Xavi i Piqué ja el volien quan estava a la selecció. Quan el partit així es dificulta que falten 20 minuts, vinga a penjar pilotes i la prova demostra en Piqué, que quasi sempre, pues, si no marca, genera perill. Ens falta una persona alta que, quan els contraris posen 8 o 9 homes al mig de la defensa, baixi pilotes. I Llorente, per mi, és ideal. Ho dic perquè és barato i encara té un parell d'anys. Després li fitxaria, pues, a Luc de Jong, que podria fer la mateixa tasca si no fos possible Llorente.
PSG.
Sí,
jo també el fitxaria, però amb els ulls tancats.
Que sí, efectivament. I amb visió de futur... No, Morata no.
No, jo Morata tampoc,
No, Morata no. Amb visió hi ha una mica de futur inversió, de dir, bueno, pues busquem algú que doni nivell perquè quan d'aquí 2 anys Suárez evidentment baixarà, Timo Werner, també. És un jugador que per mi seria ideal perquè se'n va molt bé a l'esquerra i aniria molt bé perquè en diagonal Messi tingués l'espai que necessita. O sigui, el Timo Werner, tothom sap que pot jugar a banda, d'extrem, sobretot a esquerrà, i pot anar molt bé pel mig.
I, perdó, està por aquí mi amigo de la Morena, que ara somos amigos.
Ahí estamos, ahí José Ramón.
Yo te quería preguntar directamente, tú y yo, mano a mano,
José María.
Coutinho, el fichaje más caro de la historia del Barça... Y se conforman con muy poquito, ¿eh? Con dos paredes, un sombrerito, dos pases y ya
Coutinho,
está.
Coutinho lo tuve yo en el año 2000, en el torneo de Brunete, y ya despuntaba maneras.
Sí, pero no hay que exigirle más al chaval, porque ahora la dicotomía, Coutinho o Dembélé. Coño, si fichas a los tíos por 300 millones, es para que jueguen los dos.
Bueno, se puede,
no para que juegue uno.
Se pueden ir alternando, ¿no? Porque con todo el sistema de rotaciones y de jugando a la Champions, eso, pues yo me acuerdo cuando allí en el barrio pues también hacíamos rotaciones.
Sí, sí, pero ¿qué opina Pons? ¿Coutinho realmente con lo que hizo ha recuperado la titularidad? ¿Ha hecho suficiente para sentar a la bala al mosquito Dembélé?
Vamos a ver. Para mí, Coutinho no es Neymar ni lo será nunca. Está a otro nivel. Lo que era
tampoco es Iniesta.
Tampoco es Iniesta.
Bueno.
El precio que costó, vamos, es el doble como mínimo de lo que realmente valía. Es un buen jugador, no obstante, lo que no se le puede permitir es ese pasotismo que ha demostrado en algunos partidos, esa indiferencia, para nada. Esto es imperdonable y hasta me preocupó el hecho de que le faltara realmente carácter, le faltara espíritu de superación para jugar en un equipo como el Fútbol Club Barcelona.
Ahí o va a ser, ahí para mí va a ser.
Ahí va estar el nivell del que se li ha d'exigir com a mínim, senyor Lesant, perquè sí. Coutinho té que marcar diferències.
I escolti, aleshores, entre Coutinho i Dembélé, perquè segons la mentalitat de Valverde, o un o l'altre. Sí. Ara mateix, vostè, després del partit de Coutinho, a qui veu
Dembélé,
més titular?
No, Dembélé, sense dubte. Dembélé té un talent portentós. Mira el que deia Tuchel l'altre dia, no? Que està un poc infantil, un poc loco, però que és un superdotat. Dembélé marca la diferència. Tècnicament és molt superior. A més, Coutinho, fixi-s'hi vostè, que té un parell de jugades, però que és molt reiteratiu, no? O sigui, que és fàcilment controlable. La prova la té amb el temps. No obstant, amb el Barça, amb Suárez i Messi té més opcions, no? Però no és aquell 11 que necessitem que marca diferències com era amb Neymar, el millor trident de la història del futbol.
Sí, por favor, nivell. Muy rápidamente, porque tengo una duda ahora, prácticamente existencial en ese momento de hablando de fútbol, ¿no? Y es, ¿Barcelona debe jueves jugar con titulares?
¿Barcelona con titulares?
La Copa del Rey, supongo que parla Michael.
No, claro, Michael, por cierto, ánimo luchador, que eres un guerrero.
Michael saldrá de esta seguro, porque lo conocemos.
Seguro.
Pero esta es mi pregunta, ¿no? Barcelona tiene que jugar porque es un partido que si pierde estás fuera, ¿no? Pero o el Barcelona, por lo contrario, ya le viene bien estar fuera de la Copa del Rey para centrarse en Champions League.
A ver, con sal o sin sal hay un término medio. No hacer la barbaridad que hizo Ernesto, evidentemente, en el campo de Levante. Jamás. Esa defensa que no había jugado ni entrenado nunca, eso es impresentable.
Luego dicen que no ponga cantera.
Que ponga uno.
Sí, usted se pasa o...
Pero, ¿usted cree que puede salir en el campo de Levante con dos centrales y un lateral que no han jugado nunca ni entrenado nunca juntos?
Pero, Pons, contra el Levante la turnada, Messi Suárez de entrada.
Sí, ho tinc clar. A solventar el partit, a donar-li la volta i vinga.
I a la segona part fica...
A la segona part fent canvis. Igual que ahir. Ahir, quan estem 3-0, per què no treu a Suárez i a Messi i li dona canxa a Dembélé i a Vidal, per exemple?
Correcte.
No?
Correcte. És que has de canviar Suárez, que va acabar mig trencat.
Ahí està. Resolta el partit, vinga, fuera, a descansar. Ja està. Però és que és inconcebible, allò d'Ernesto. És que no s'entera. Ara, jo veig que Piqué mana més que Ernesto, eh? Jo veig que quan parlen tots dos...
Ara que és president jugador i ja mismo entrenador.
Sí, perquè le mirava con una cara que el que parecía entrenador era Piqué.
Claro.
I l'altre iba agachando la cabeza.
Però no és el primer partido que passa esto, eh? El que habla y señala es Piqué i el que asienta es Ernesto.
Sí, sí, té tota la raó. Escolti, senyor Pons.
No me lleve a Messi a l'Andorra, eh?
Ojo, eh?
Ojo.
Ei, cuidao.
Que acabaran tot jugarà a l'Andorra.
I el senyor Ponce, director tècnico.
Hombre, hombre, realmente...
Sí, ahí, mano,
mire,
mano, la directiva.
Mire, para fichar lo que se ficha, al precio que se ficha, vamos, como decía el señor Núñez, en paz descanse, la portera, ¿eh? Cualquier aficionado, oiga, si ahora mismo para fichar un 9 todo el mundo me tiene que hablar de Mbappé, de Werner, y de incluso, bueno, el Kane, oiga, perdone, ¿para eso necesita usted 100 técnicos cobrando un pastón? Pregunto.
Si Jerry Mina y Murillo lo fichó Saki.
Sí, sí.
Ja,
escolteu
ja,
una cosa, que el senyor Pons sí. És un luxe que estigui amb nosaltres comentant el futbol i també la crònica social els dijous, i que a josepons.com trobareu si voleu estudiar doncs assessoria d'imatge, si voleu ser un bon perruquer o bona perruquera. Tothom que estudia amb Josep Pons, el 99% de les persones que acaben els cursos o els graus mitjans de Josep Pons troben feina el mateix any. Així que fixeu-vos en josepons.com i en allà trobareu totes les dates per començar a estudiar. Senyor Pons, que tingui vostè un bon dia.
I amics, una abraçada. Adéu-siau.
Hem fet la tertúlia esportiva aquí a Fórmula de Sant, gentilesa de Factor Energia.
El curiós cas d'en Quique. En Quique pot anar en moto, pot jugar a billar, però no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot jugar a billar i anar en moto un 12,5% més. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa colaboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Adelgazar es muy fácil con el plan 1-2-3. En 3 semanas recuperas tu figura y bajas más de 5 kilos. Enriqueta, cuéntanos.
Perder peso es más fácil de lo que te imaginas, incluso si comes fuera de casa. Es natural y con registro sanitario, no son batidos. Sigues comiendo, perdiendo peso, volumen y sin efecto rebote. Y en 3 semanas.
Primera semana son sobres de piña, de pura.
Eliminamos toxinas, perdemos volumen y bajas 2 kilos.
La segunda semana son sobres de naranja, regeneras.
Renuevas tu flora, un vientre plano y bajas otros 2 kilos.
La tercera semana, cápsulas que captan y eliminan la grasa.
Pierdes peso, pero no masa muscular sin pasar hambre.
Es natural, realizado por laboratorios Loeor y con registro sanitario europeo.
Es apto para todos. Pierde ya más de 2 tallas y 5 kilos. Y hoy te llevas gratis con el plan 1-2-3, el T-Detox y el podómetro. Teléfono gratuito 900-23-24-21.
Plan 1-2-3 es exclusivo y solo lo consigues llamando al 900-23-24-21 y lo recibes mañana sin gastos de transporte. Pierdes más de 5 kilos en solo 3 semanas. Repito, 900-23-24-21.
Hola, mare. Has escoltat l'oferta de Lujo Dux? Ja no et serà tan difícil entrar a la banyera. Te la canvien per un plat de dutxa extra plana amb mampara, vidre, aixeta monocomandament i taulell per la banyera. Tot amb mà d'obra inclosa des de 995 euros més IVA.
Sí, sí, filla, però ja saps lo molestes que són les obres.
No et preocupis, t'ho fan d'un dia per l'altre.
Lujo Dux. Som al carrer de Sants 316, prop del metro Badal. Truqui'ns al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiti lujodux.com. Dissabtes oberts de 10 del matí a 2 de la tarda.
En una segunda oportunidad sin deudas, en una nueva vida para aquellos que no pueden pagarlas. Sencillamente, cambiamos la vida de las personas. ¿Quieres cambiar la tuya? Acógete a la ley de la segunda oportunidad con Repara tu Deuda. 100% de éxito en todos sus casos. Reparatudeuda.es. Teléfono 900-831-652. 900-831-652. Y cancela tus deudas con la ley de la segunda oportunidad. Reparatudeuda.es.
¿Sabías que la cal y el cloro que contiene el agua puede afectar al bienestar de tu piel? Protégete con Olimpia Plus, el descalcificador de agua de uso doméstico más avanzado del mercado que elimina por completo la cal y el cloro. Disfrutarás de una piel y un cabello más sanos, estarán más suaves y ayudarás a reducir las irritaciones y los picores. Infórmate en corsa.es o llama al 900-208-208. Olimpia Plus y empieza a disfrutar de la mejor agua para tu hogar.
La confiança es guanya treballant dia a dia. A la clínica AOA, així ho demostren 12 anys en investigació en implantologia, amb més de 6.000 implants realitzats. Si tu vols ser un dels més de 1.300 pacients satisfets, t'esperem a la Gran Via de les Corts Catalanes, 620, 5è primera. Clínica AOA, truca'ns i demana cita i comença a gaudir de nou del teu somriure. 93 343 66 41. 93 343 66 41. Clínica OA, els experts en implantologia de càrrega immediata.
Ràdio Estel.
Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la vall cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Fórmula Lesant.
I nosaltres estem arribant ja a la recta final de Fórmula Lesant. Us he de dir que estic super, super content de ser la imatge de Repara tu deuda. Ja vàrem parlar l'altre dia. Gent que està absolutament desahuciada, gent que ho ha perdut tot per culpa dels deutes i que desconeix aquesta llei de la segona oportunitat. És per això que vaig acceptar ser imatge de Repara tu deuda i ajudar tota la gent que pugui. Ells posen al servei de la gent que no pot arribar a final de mes perquè tot el que cobra li embarguen, doncs han posat al servei a un gran equip d'advocats perquè conegui aquesta llei de la segona oportunitat. I el que dèiem, un luxe, que en el contracte que he signat amb ells hem de fer una donació de 500 euros mensuals a Càritas durant 2 anys.
A més, ho va explicar molt bé el divendres aquí el director de Repara tu deuda, el Jesús.
Sí, sí.
I el tindrem aquest divendres un altre cop.
Correcte, correcte. Doncs si algú està en una situació així, angoixat pels deutes, i vol començar de zero, 900-831-652, o reparatudeuda.es, 900-831-652.
O al Twitter de Fórmula Lesant, també...
També podem.
Sí,
ah, i molta gent que em deia, escolta, és veritat això de Lujo Dux, que et canvien la banyera per un plat de dutxa, que t'ho fan per un dia per l'altre i que només costa 995 euros? Oh, i tant que és veritat. I tant que és veritat. Trucant al 93-448-1768. 93-448-1768 o visitant lujodux.com, que sapigueu que dissabtes també està obert de 10 a 14 hores. 93-448-1768. Treus la vella antiga banyera i poses un plat de dutxa amb tot inclòs, amb adobre tot, 995 euros a Lujodux. I amb aquests consells nosaltres acabem.
Sí.
I fins demà, amics.
Bon dilluns.
Bon dilluns. No deixeu la sintonia de Ràdio Estel. Adéu, adéu.
Ens veiem avui al Rondo.
Sí, ens veiem al Rondo.
A les 6.
A les 6, eh?
A les 2.
Adéu.
Molt bé, adéu.